Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem el programa d'avui dijous 30 de març del 2023, quan ara mateix passen 3 minuts de 2:15 del migdia. Programa en el qual repassarem les últimes hores en matèria esportiva i sobretot centrant-nos en el que succeïa aquest dimecres al vespre en el partit entre Noia i Caldes, la victòria sadurninenca a pocs dies, un parell de dies de la disputa d'aquest derbi a la poliesportiva davant el Vilafranca. 3 punts també importants pel conjunt de Pere Bàries en aquesta persecució del Calafell, que és l'actual tercer classificat i sobretot una tercera posició que serà molt positiva de cara als play-offs pel títol. Repassarem tot el que va donar de si aquest partit, escoltant alguns dels protagonistes, entre ells Jordi Bargalló, que reapareixia sobre la pista després de perdre's els dos últims partits per molèsties al genoll. També escoltarem les seves valoracions després d'un partit en el qual va signar un doblet clau per aconseguir aquesta victòria davant el conjunt d'Alcaldes. També parlarem, evidentment, d'una de les notícies d'aquestes últimes hores. Ahir al programa Parlem d'Hoquei, el jugador del Vilafranca, Gabri Villarés, ja confirmava aquest rumor que no continuarà la temporada vinent al Vilafranca, abandonarà l'equip després de 5 temporades, després d'arribar l'any 2018 i defensar la samarreta vilafranquina més de 110 vegades. De fet, podria arribar a les 115 fàcilment en el que queda de temporada. I també, al llarg d'aquesta propera mitja hora, parlarem de la Kings League i d'un dels protagonistes d'aquests últims dies, com ha estat Oriol Boada, el vilafranquí jugador de la Fundació i campió d'aquest torneig de futbol 7 que organitzava l'streamer Ibai Llanos i també l'exfutbolista del Barça, Gerard Piqué.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon al 93 890 18 11 perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès, tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí, som de casa.
Doncs tornem en directe quan passen 5 minuts de 2:15 del migdia i comencem el programa d'avui. Ho fem parlant, evidentment, d'hoquei patins, que és l'esport que ens ocuparà al llarg d'aquests primers minuts de programa i sobretot també al llarg del demà, en el qual parlarem d'aquest derbi entre Vilafranca i Noia, però abans d'això també ens centrem en la jornada 23 de l'Hockey Lliga que s'acabava de completar ahir al vespre, aquest dimecres al vespre, amb 3 partits. Aquest Arenys-Lleida, els dos conjunts empataven a 3 i aquest resultat permet al Vilafranca, tot i que té les opcions molt remotes de permanència, encara seguir sent matemàticament equip d'Hockey Lliga i, tot i que serà complicat i evidentment és difícil, doncs, de cara a aquestes 3 últimes jornades al Vilafranca, matemàticament encara podria lluitar per la permanència. Després ho repassarem, però el Lleida empatava aquest partit a 3 quan només restaven 3 segons per la finalització i, per tant, aquest gol de Nuno Paiva a 3 segons pel final manté l'equip vilafranquí amb vida encara a l'Hockey Lliga, tot i que, repetim, és evidentment molt complicat. Un altre resultat era la victòria del Voltregà per 1-2 a la pista del Girona, 3 punts que permeten a l'equip de Sant Hipòlit mantenir-se amb un marge de 5 punts respecte a les posicions de promoció de permanència i, per tant, ja amb 3 jornades pel final, amb aquest objectiu pràcticament a la butxaca. I un altre equip que jugava era el Noia, que guanyava per 3-1 a l'Ateneu davant el Caldes. Un partit dur, complicat de guanyar, en el qual l'equip de Pere Bàries va haver de suar i de treballar de valent per emportar-se aquest partit amb un marcador molt curt i que, de fet, aquest tercer gol del Noia pujava a l'electrònic quan només restava mig minut pel final. Era el segon gol de Jordi Bargalló, que obria aquest marcador a 12 minuts pel descans i era aquest el marcador amb el qual arribaven a aquesta mitja part, amb l'1-0 a favor del conjunt de Sant Sadurní. A 15 minuts pel final, ja a la segona meitat, gol d'Alcaldes, un gol amb fortuna, ja que era un llançament de Cristian Rodríguez que impactava en l'esquena de Xavi Costa, que estava dins de l'àrea, i aquesta bola li colpejava l'esquena. Ell estava d'esquenes a la porteria i la bola acabava superant la porteria de Blai Roca. Era l'1-1 i a partir d'aquí el Noia no va baixar els braços i, de fet, un minut després Martí Gavarró disposava d'una directa després de la desena falta d'Alcaldes i el jugador de Torrelavit no fallava i feia el 2-1. Era el marcador que es mantindria fins, com dèiem, fins als 30 últims segons, quan Jordi Bargalló anotava el 3-1 definitiu, tercer gol i segon del seu compte particular per un Jordi Bargalló que, repetim, en els últims partits de l'equip havia estat absent per molèsties al genoll, havia estat infiltrat en les últimes setmanes per veure si podia arribar, sobretot aquest partit de la setmana passada contra el Porto, no va ser possible, i Jordi Bargalló ja disponible a les ordres de Pere Bàries, i també entenem que dissabte també estarà present a la poliesportiva per disputar aquest derbi. Jordi Bargalló, que era un dels protagonistes, però també l'entrenador Pere Bàries. Escoltem les declaracions del tècnic a la conclusió d'aquest partit, d'aquesta victòria del Noia per 3-1 davant Alcaldes.
Patir més del compte, segurament perquè ha fallat molt davant de porteria, però penso que hem fet un partit molt seriós. No estem fluïts, no estem alegres en el joc, però sí que l'equip ha intentat fer un esforç de competir bé davant d'un rival que considero que és molt complicat. Penso que ho hem fet, ja el resultat a la mitja part penso que no era prou just, que hem sigut molt, molt superiors. Sí, cert que ells a la contra ens han fet mal, amb algun error no forçat i amb alguna contra que no han fixat bé, ells ens han generat 3 o 4 ocasions de perill, però penso que el còmput ha sigut ja favorable nostre. Ja penso que ja havíem d'anar amb un marcador més voltat a la mitja part. A la segona part, les primeres ocasions han sigut nostres. Ells crec que només n'han comptabilitzat 4 de clares. Sí, cert que han sigut clares, molt clares, les 4 que han tingut, i que ens haguessin pogut fer molt de mal. Fins i tot si ens haguessin empatat, potser haguessin parlat d'un altre resultat, d'un altre tipus de partit. Però pel camí també nosaltres penso que hem desaprofitat moltes ocasions i llàstima que el tercer gol ha arribat tan tard, perquè segurament ens haguéssim sentit molt més còmodes i haguéssim pogut fins i tot fer-ne algun més. El més important és que hem deixat la porteria un gol, que hem concedit poques ocasions. Hem de seguir millorant l'aspecte de no cometre errors no forçats que permeten córrer a l'altre equip, de fixar millor algunes contres, tot i que el Caldes és un dels equips que corre millor les contres. I hem de quedar satisfets del joc ofensiu, perquè hem generat ocasions amb un rival que és complicat generar-li. I no podem estar tots satisfets amb l'efectivitat que hem tingut, perquè haguéssim pogut tenir un resultat més ampli. Com pot general, content perquè hem sumat 3 punts que eren molt importants i bueno, seguim en la lluita per la tercera plaça amb el Calafell i Reus i esperem poder-la allargar fins a final de temporada.
Ja sé que no us agrada parlar dels àrbits, tota la segona part amb el llumet vermell encès, amb la parella que hi havia avui, ho he vist molt estrany.
Bueno, no per la parella que hi havia avui, Vull dir, és estrany. Segurament han hagut accions on els altres es podien pitar. També és veritat que la primera part al principi ens han castigat molt amb accions que potser no eren falta. Potser una cosa compensa a l'altra, però sí, cert que un cop hem assumit les 9 faltes és molt difícil allargar no només 25, perquè la novena ha sigut faltant, no sé, 3 o 4 minuts, per tant hem fet gairebé 30 minuts sense fer faltes. Jo sóc conscient que el Noia fa falta, segurament ha hagut alguna acció. Si no ho han vist així, doncs és fantàstic per nosaltres perquè no hem donat l'opció, però tampoc han sumat ells masses faltes, quan en canvi nosaltres hem intentat proposar bastant. Penso que la segona part han deixat jugar bastant, no pas el que havia passat els primers 10 minuts de la primera, on ens hem carregat molt ràpid nosaltres, i ells també, perquè també ells han anat recuperant i en seguida han sumat faltes.
Doncs parlava també Pere Bàries d'aquesta situació, i és que el Noia va cometre la novena falta a la primera meitat, a pocs minuts per finalitzar-la, i amb 9 faltes va acabar l'equip sadurninenc. No va sumar cap en tots els 25 minuts de la segona meitat. Per la seva banda, Alcaldes sí que va arribar a 11, un partit amb poquetes faltes, això sí, però Alcaldes sí que va arribar a aquesta desena, que en aquest cas doncs va ser clau en un moment de partit perquè el Noia aconseguís aquesta victòria amb el segon gol. Però això sí, tampoc va ser una actuació arbitral, ja ho deia el mateix tècnic, que condicionés massa. Un partit en el qual doncs, aquesta dupla, Josep Antoni Ribó i Albert Barba, doncs, no van posar el llistó massa alt i les faltes tampoc van pujar massa. 9 pel Noia i 11 pel Caldes. I tancarem aquesta crònica del partit d'ahir escoltant un dels protagonistes, ja Jordi Bargalló, autor d'un doblet clau per la victòria del Noia.
Nosaltres sabíem que el Caldes ens ficaria en problemes. Jo crec que tenen un equip per sobre la mitja, que sí que estan una mica baix a la classificació, però és un bon equip. I avui, al no poder trencar el partit amb les ocasions que hem tingut, doncs ens ha anat complicant.
Podríem dir que ha sigut un partit de porters?
Sí, bueno, i de defenses, no? Són dos equips que el Caldes ha vingut aquí, sobretot, a sortir a les contres. Hem tingut les seves oportunitats, sobretot a la primera part. El nostre porter, el Blai, ha estat bé. Quan ells estaven al d'allò, també hem tingut cert avui amb la pilota parada i al final 3 punts que ens van molt bé.
Amb el Pere li preguntat el mateix. Com es fa això d'aguantar 28 minuts amb 9 faltes?
Bueno, pues, algun dia en un minut ens empiten 4 i l'altre dia en 25 no ens empiten. És tot raro, no? Potser tampoc el Caldes de la segona part tampoc no ha buscat masses 1 contra 1 o bloquejos, que és com pots treure més faltes.
Bé, aquests 3 punts valen molt, evidentment, tal com està la classificació, però arriba el partit de dissabte, el derbi amb el Vilafranca. Com el veus tu?
Bueno, el Vilafranca és equip perillós, no? És un equip que està amb la dinàmica bona, no? Potser han començat una mica tard, jo per mi tenen una bona plantilla, des que està el Toni Aranda també està molt bé, el Xus ja s'ha assentat, que era una de les peces claus del Vilafranca, era que el Xus estigués bé, és mig equip, i torna a estar ja amb confiança i ens costarà, no? Serà un partit competit, dur, no tindrà res a veure que nosaltres anem més amb una classificació que ells, perquè ells ens voldran guanyar i més a la seva casa, i que tenen ja de les últimes opcions que tenen ells per mantenir la categoria.
Doncs ja hem repassat aquest duel, aquesta victòria del Noia per 3-1 davant el Caldes i també la resta de marcadors de la jornada. I a la conclusió d'aquesta setmana de competició número 23, la classificació queda de la següent manera. Amb el Barça primer amb 65 punts, segon lloc pel Liceu amb 53, Calafell tercer amb 48 i el Reus quart amb 46. Aquests 4 serien els primers, serien els caps de sèrie de cara als play-off. En cinquè lloc el Noia, 46 punts també, empatat amb el Reus i a 2 només de la segona plaça. L'Igualada, sisè amb 30, els mateixos que el Coi i Lleida, equips que tanquen les 8 primeres posicions. Per tant, aquests 8 serien els que juguessin als play-off després de totes aquestes jornades de competició. Només queden 3 per davant. Caldes, 9è amb 29, a 1 del play-off, 25 pel Voltregà, que ahir guanyava i ja avantatja en 5 punts al Girona. Primer equip en promoció de permanència, amb 20 punts, 11è. Amb 16 l'Arenys, amb 13 el Sant Cugat i amb 9 punts el Cué, el Patí Vilafranca. Arenys i Sant Cugat, que jugaran aquesta posició del play-off de permanència i, per tant, doncs, tenir una nova oportunitat de mantenir-se a la categoria i no baixar directament. Un dels conjunts que ho faria seria el Sant Cugat, que acompanyaria el Vilafranca. Ara mateix són penúltim i últim classificat. Tornarem a parlar de l'Hockey Lliga demà, fent prèvia d'aquest derbi entre Vilafranca i Noia. Nosaltres ara fem una mínima pausa i tornem tot seguit.
La teva salut visual mereix tota la nostra atenció. Els professionals d'Òptica Roig de Vilafranca t'atendrem i et recomanarem solució pels teus problemes de visió. Vine a Òptica Roig i gaudeix de la visió més perfecta del Penedès. Estem a la Rambla Sant Francesc 15 de Vilafranca del Penedès.
Doncs després d'aquest consell tornem en directe, passa un minut de 2:45 del migdia i ara seguim parlant d'hoquei patins. Molt ràpidament, una de les notícies que es produïa ahir a la tarda s'emetia aquesta nova edició del Parlem d'Hoquei de Penedès Televisió i allà els convidats d'aquesta setmana eren Marc Palau, Joan Vázquez i Gabri Villares, tots tres jugadors del Patí Vilafranca que mantenien doncs, una conversa interessant amb Xavi González, programa que d'altra banda podeu recuperar a través de l'espai a la carta del nostre lloc web. En aquesta edició, Gabri Villares parlava, entre d'altres temes, del seu futur i confirmava que aquest no passa per Vilafranca. A la conclusió de la temporada, el jugador gallec posarà punt i final a una etapa de 5 temporades a l'equip de la poliesportiva.
Gabri, va, 5 temporades. Amb què et quedaràs de la teva estada a Vilafranca? Ja dic, ja m'avanço a...
A ver, es algo que, bueno, ya esta semana se ha hablado pues, con el club. Pues llevo 5 años aquí y, a ver, a nivel de mi vida y personal, pues me da pena porque tengo amigos aquí, el equipo es una pasada y todo, pero no sé, noto que necesito cambiar y, joder, pues me quedaré. A ver, si estoy 5 años, si he estado 5 años aquí es por la gente que he conocido. Al final, con este año he estado los mismos años aquí que en compañía, por ejemplo. Y es algo pues, que me he quedado tantos años porque he estado a gusto, pero considero que me apetece cambiar y probar algo nuevo. Y no sé, pues me quedaré con las amistades que he hecho, la verdad.
¿Y qué farás? ¿Or o plata?
No, no sé. No sé.
No m'ho vol dir.
No sé. Encara no ho sé.
Però tens algunes ofertes, no?
Bueno, hi ha alguna cosa, però de veritat que no tinc res de moment.
Bueno.
Doncs Gabri Villar és una de les baixes confirmades, la primera baixa confirmada de cara a la temporada vinent al Patí Vilafranca. Veurem, tot apuntar que l'equip doncs, competirà en aquesta Hockey Lliga Plata, tot i que matemàticament encara no està confirmat. Canviem radicalment de tema i ens centrem ja en futbol. I en aquesta Kings League, aquesta competició de la qual se n'ha parlat molt en els últims dies i que ha comptat amb representació penedesenca. Un d'aquests jugadors ha estat l'Oriol Boada, jugador de l'equip del Barrio dins d'aquesta competició, que era l'equip campió al final de la fase d'aquesta final a 4 que es disputava diumenge passat al Camp Nou davant de més de 90.000 espectadors. Oriol Boada és el protagonista d'aquest programa d'avui i amb ell podíem conversar ahir a la tarda. Ens explicava com va viure aquesta experiència.
Som-hi, doncs, aquí estem amb l'Oriol Boada, dels campions d'aquesta Kings League, d'aquest fenomen que ara ho parlàvem, no? Tot lo ràpid que ha anat la vida en aquests mesos, perquè al mes d'octubre doncs, parlàvem no? de com començava la Lliga, la Fundació, teníem com a Pichichi, i res, en 3-4 mesos, una miqueta més, començava aquesta Kings League, que a més ha acabat de la millor manera possible per vosaltres.
Doncs sí, ara com comentàvem tu, no? Que a l'octubre vam estar parlant allà al camp del Sant Pere Molanta i em vas entrevistar perquè m'estaven en prou bé amb l'Atlètic i encara no estava ni anunciat el de la Kings League, d'això fa res, 4 mesos ben just o 5 mesos. I de cop al novembre ho anuncien i en 4 mesos va ser tota una muntanya russa de em trien, jugo i acabo, i acaba com acaba, no? Jugant al Camp Nou i guanyant.
A més tu deies que tot ha sigut com molt ràpid, no? Que pràcticament ni te n'adones de tot el que et passa en tan poc temps. No?
Mm-hmm. Bueno, jo és que ja ni me n'he enterat, o sigui, ha sigut tant de temps esperant acabar la Lliga, quan encara acabaven 11 partits pensava, hòstia, és que la Lliga és llarguíssima, ja, vull dir, no s'acabarà mai això, no? I de cop ja no només ha passat el play-off, sinó que ha passat el Camp Nou i ara ja estic aquí explicant-ho i no té molt de sentit lo ràpid que ha passat tot.
Tu el diumenge, com vas viure aquell moment? Perquè també em deies, no?, que de tantes coses que vius i de la manera que es produeix, hi ha coses que fins i tot et falla la memòria, no? Però deu ser, per un futbolista, jugar al Camp Nou davant de tanta gent, deu ser el màxim.
Sí, sí. A veure, és que no... Suposo que és una mica un tòpic, no?, però si al final estàs vivint un somni que no n'ets del tot conscient de realment el que és algo tan inèdit i algo tan fora de lo normal de la teva vida i tot, que és molt surrealista i no acabes d'entendre la situació. Tu estàs allà al mig del Camp Nou i no acabes de comprendre que realment estàs jugant al mig de 92.000 persones. I sí, és una cosa que no... És, encara s'està assimilant una mica.
92.000 persones, però després això és un fenomen que a nivell d'internet, sí, a nivell mundial, doncs es parlava d'una audiència de més de 2 milions. Tu imaginaves quan vas decidir doncs, apuntar-te a aquestes proves?
No, de fet, mira, jo haig de dir que havíem de, quan ens havíem apuntat, quan ja ens havien triat, inclús les proves, ja ens havien dit que anàvem al procés d'elecció, allà al Cupra, havíem d'enviar un formulari que em sembla era fins al dia 24 de desembre a les 12 de la nit o alguna cosa així, i jo no sé per què, no, quan em van explicar el projecte no m'acabava d'agradar, no m'agradava el que m'explicaven, no ho sé, era tot molt incert, no? Per això que no m'ho esperava per res. I fins les 11:55 no vaig decidir, envio el formulari i vaig, sí, imagina't, que jo no en cap moment vaig ser conscient de tot el que comportaria això, i 2 milions de persones, no? Em sembla que a l'stream del Twitch de l'altre dia van mirar-la més de 15 milions de persones, vull dir que és impossible d'imaginar.
Després, el dia a dia, no?, al llarg de la competició, doncs imagino que ha sigut un dels moments més complicats, no? No només per tu, sinó també tots els que heu hagut de compaginar doncs, el vostre club, no?, de tota la vida, diguéssim, amb el de la Kings League, haver de doblar entrenaments, tot això també, com ho has viscut?
Bueno, sí, perquè jo sempre havia dit, o sigui, jo des d'un bon principi, des del moment en què em vaig apuntar, o sigui, quan van donar la notícia i em vaig apuntar, jo li vaig explicar al meu entrenador, el Parchi, li vaig explicar tot des d'un bon principi, perquè no volia enganyar ningú, i jo m'estava anant molt bé amb l'Atlètic, segueix anant bastant bé, estem jugant als playoffs, i jo volia seguir amb el mateix compromís amb l'Atlètic Vilafranca. I sempre ho he dit, si no puc jugar amb els dos, no jugo amb ningú. No vull posar prioritat per un i per l'altre. Això què passava? Que eren el doble d'entrenaments, al principi entrenàvem dimarts i dimecres amb la Kings League, dimarts i dimecres també entrenàvem amb l'Atlètic just després de la Kings League, i el divendres entrenàvem amb l'Atlètic també. Partit dissabte, partit diumenge, bueno, aquests últims tres mesos han sigut una mica de bastanta bogeria, que inclús m'he trencat tres cops. I inclús mentalment també és complicat compaginar-ho tot, perquè estàs intentant pujar amb un equip, l'endemà te'n vas a un altre lloc on hi ha tot aquest rotllo, també les càmeres, el no, no sé què, no sé quantos, perdem, no sabíem si entraríem al playoff. Bé, han sigut uns mesos de bastanta bogeria, que menys mal que ho han acabat i ara tenim aquest mes de descans, i el bé que ha acabat després.
Jo no sé si també el fet de que l'experiència la compartiu amb més companys, amb més jugadors que probablement es troben en una situació, si no igual, similar, també això ha ajudat, no?, a aclimatar-se.
No, sí, sí, al final també compartíem una mica l'experiència, com ho vivien uns, com ho vivien els altres, inclús hi ha hagut companys que han tingut pitjor la situació, com el cas de Cristian Ubon i el Sanz, no? Però sí que ajudava bastant, doncs ens donàvem suport, també parlàvem nosaltres dels resultats que havíem tingut, tal, i bueno, bé, jo, bueno, en el meu cas personal, inclús un dia vaig haver de marxar de l'entreno molt agobiat, molt perquè, bueno, no sé, se'm van acumular moltíssim les coses i no podíem tot.
El Cristian, que precisament era company teu, si no vaig errat, no? Company d'aquí.
Del barrio. Sí.
Una mica, tot això dels últims dies. A tu, evidentment, no t'ha esquitxat de cap de les formes, no? Però una mica estrany, no? Com s'ha desenvolupat?
Què vols, que doni la meva opinió personal?
Com tu vegis.
A veure, jo és que, a veure, he tingut la sort de que a mi m'han permès, sense cap mena de problema, poder anar a jugar al Camp Nou deixant de banda el primer partit de play-off descens, que em sap molt de greu, és una que no volia que passés, i és el que deia, no? O jugo amb els dos o no jugo amb ningú. Però aquesta oportunitat era única i no podia deixar escapar, i estava concentrat a un hotel, era impossible. El cas de l'Ubon, a mi em sembla, no ho sé, el que et comentava, una mica de fam de protagonisme per part dels Sants, de voler, doncs, no sé, fer-se notar, perquè no poder deixar a un xaval viure el seu somni, perquè el mateix dia que ha de jugar al Camp Nou anar a jugar amb els Sants, que sí que és veritat que s'estan jugant al descens, però han tingut tota una temporada per salvar-ho, no crec que sigui necessari fent el jugador a jugar aquest partit. Que justament és curiós perquè jugàvem contra el Vilafranca, no? I també ho havíem parlat amb el Cristian. Però
exacte. A partir d'això sí que s'ha obert, no?, aquest debat, no? De això és futbol, això és entreteniment. Evidentment, futbol sí que és, no? Però tu com ho veus? Creus jo que són compatibles al futbol de tota la vida, això?
Veig que cada vegada és menys compatible. O perquè la gent que ens ho hem combinat durant aquests tres mesos ho hem fet com de manera provisional. Jo crec que a la llarga sí que haurem d'anar pues triant o tirant cap a un costat, perquè no és ni físicament ni mentalment és sostenible per cap jugador. Pels clubs tampoc, perquè al final pues sempre hi ha una mica de que algú falla, no? De que te'n vas a un altre equip també, que estàs concentrat allà, els companys també noten que a vegades no estàs del tot per ells, o per l'equip en general, i és complicat. Jo crec que a la llarga no serà compatible i s'haurà de triar.
Avui ens has portat la samarreta, aquesta medalla també, i aquí estic veient la teva funda del mòbil, que també personalitzada, que això ja, doncs, és increïble, no? Aquests són els teus colors fins ara, però ara comença aquest període de moviments, de possibles moviments. Això no s'atura, aquesta roda.
Fins ara, i espero que duri, no?, que siguin els mateixos colors per sempre, però bueno, el problema d'això és que quan ho vius per primer cop, no agafes un carinyo tant en els companys com en el club, com en els colors, que no vols apartar-te d'aquest equip, no? I lamentablement, no sé si la gent que ho escolta sap com funciona, però molt probablement aquí ara els equips, si et paguen la clàusula que tu vals, te n'has d'anar sense queixar-te directament a l'equip que t'ha tocat. Entenem que per l'espectador això és molt divertit, i anar veient com els jugadors es mouen i tot això està molt bé, però pel jugador És complicat, perquè tots els nostres, bueno, els meus companys ho hem parlat mil cops i estem tristos, perquè bueno, al final l'haver guanyat i tot això és que hem viscut una experiència única al costat seu, que, bueno, que podríem dir que som família una mica ja, no?
Tu deies que això, no? Es crea un vincle perquè és el vostre primer club, també aquests primers companys, no? I sí que deies que fins i tot et feia una mica de llàstima, no? En el cas que haguessis de canviar d'equip, abandonar doncs, els teus actuals companys. No?
Sí, molta llàstima, al final també t'acostumes amb ells, els vas coneixent, l'altre dia pues, la concentració a l'hotel, t'estàs 48 hores o inclús 72 hores junts. És que és molt maco això de la Kings League i clar, ara separar-nos d'ells és molt complicat, i no només dels meus companys, sinó, hòstia, doncs el president, que és l'Adri Contreras, o Juan Arroita, Joan Compte, que són els meus entrenadors, hòstia, doncs són els que m'han donat l'oportunitat de poder entrar aquí, de viure aquest somni, i costa molt separar-se d'ells, i només pensar en els meus companys vestits d'un altre color, o jo vestit d'un altre color, i veure'ls a ells seguint vestint al barri, hòstia, em fa llàstima i m'entra una mica de cosa que sap greu, però bueno, així és la Kings League i s'ha d'acceptar, i qualsevol persona voldria estar en el nostre lloc, així que...
Això sí que és veritat. I també per conèixer una mica com funcionen aquests clubs, no? Perquè ens quedem molt en els jugadors, en els entrenadors, sobretot en els presidents, però a nivell d'estructura de club, imagino que, clar, si un jugador, per exemple, tu tens molèsties, et lesiones, allà dins d'aquesta lliga, com ho feu vosaltres?
Bueno, mira, en el nostre cas personal vam fer una col·laboració, diguem, amb una clínica fisioterapeuta de Barcelona, que es diu Logic Clinic, i allà nosaltres doncs, teníem unes sessions gratuïtes en les quals podíem anar a tractar-nos i ens anava molt bé, la veritat, doncs, per intentar mesurar una mica més les lesions. Però al final cada club entén que, si és que juguem en altres equips, entenen perfectament que pugui haver-hi lesions. Ja et dic, jo m'he saltat, si no m'equivoco, m'he saltat 4 partits de la Kings League per lesió, perquè m'he trencat 2 cops a l'isquio i un al quàdiceps, i s'ha d'entendre perquè, bueno, 1 és la primera edició, entenc que les següents, com t'he dit, que s'haurà de poder començar a triar, ja no acceptaran tant la lesió, però sí que ho enteníem bastant.
Bé, ara sí que s'ha acabat la temporada, diguéssim, tot i que ja això és una roda que no para de girar. Tu deies també, play-off amb l'Atlètic, et veurem en aquests partits que queden?
Sí, no, sí? Home, i tant, jo amb l'Atlètic tinc el compromís màxim i vull que pugem a Primera Catalana, jo donaré tot personalment per pujar, i ara centradíssim en l'Atlètic, ja, bueno, ja estic tornant a entrenar i tot, de fet no he deixat de fer-ho, ha sigut simplement la setmana passada pel tema aquest, però sí, sí, seguim a tope allà amb l'Atlètic i intentar pujar.
Doncs fins aquí, amb aquesta conversa amb Oriol Boada, tanquem aquest programa d'avui. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora.
Esports 14, la informació esportiva a Ràdio Vilafranca.